Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts de 4:45 i aquí estem, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. M'ha fet gràcia perquè ara estava explicant una mica el funcionament d'aquesta secció als nostres convidats d'avui, que ja els dic que tenim convidats magnífics en aquesta tal setmana com aquesta, no? I els hi explicàvem, el que fem és buscar coses que passaven que era notícia tal setmana com aquesta fa anys, i m'ha agradat molt el que ens ha dit un dels nostres convidats. Em diu, home, però normalment que faci anys, 22 anys d'una estrena de teatre, normalment no és notícia. I tens raó, Ferran Renyer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Sí, em va sorprendre. Celebrem 22 anys, va molt bé.
Està molt bé, no? Celebrar 22 anys.
Molt.
Escolta, tots són desastres, tot és terrible, està bé celebrar coses, no?
Sí, està perfecte.
Ferran Renyer, tal setmana com aquesta, però l'any 2000, com passa el temps, eh? De l'any 2000, la companyia de Goll de Gom tenia en cartell el musical Cacau al Teatre Victòria, protagonitzat per al senyor Renyer.
Sí, sí, sí. He hagut de fer memòria i tot, perquè... I era una... A partir de que havíem treballat ja textos del Gerard Lossier, l'autor del còmic,
sí.
Doncs, i la música era tota del Javier Userón, el Juan Perro.
Sí, Santiago Userón.
Santiago Userón. I es va fer aquest musical. I mitja companyia era cubana i mitja d'aquí. He de dir que l'assistent del Bozzo, del director, estava, sí, Pepe Rubianes, i el món cubano,
ja veus,
el dominava.
Està bé, no? Està molt bé. I el Ferran Renyer, des d'aleshores hem vist moltes coses del Ferran Renyer, no? Ara com estàs, Ferran?
Ara, doncs, mira, ara acabo de fer una sèrie per Netflix que s'està acabant de muntar i que s'ha d'estrenar molt aviat. Que es diu...
Loco por ella, no?
No. És una que encara encara no està funcionant, eh? Vull dir, l'estan acabant de muntar i aquesta temporada suposo que ja sortirà. Si l'hubiera sabido, i està protagonitzada per la Megan Montaner, que jo faig el seu pare, a la sèrie.
Pare jove, diguem un pare jove.
No, ja, normalment ja els papers de pare i fins i tot algun net també ens posen.
Vaja.
No, i és un retrocés de 10 anys que fa una nit de luna, no sé què, té una part fantàstica, i aleshores fa un retrocés a la seva vida. I clar, el seu matrimoni, que havia començat molt bé, doncs quan la veiem ara ja està una mica com... va una mica d'aquella manera. I aquest retrocés, aquest pas en el temps, és allò, home, si ho hagués sabut, potser canviaria. Estaria a temps de canviar coses de la meva vida.
Ja, les segones oportunitats, no?
Sí,
si ens donessin segones oportunitats.
Sí, exacte,
no?
Exacte. I fantàstica, una sèrie molt, molt maca.
M'agrada això, les segones oportunitats. Un dia podríem fer un programa parlant només de quines coses faríem, no, si ens donessin una segona oportunitat. Jo estic segur que el nostre segon convidat, que el tenim també aquí a l'estudi, jo crec que si li donessin la segona oportunitat de fer coses, crec que tornaria a fer exactament el mateix. Perquè és una persona, d'entrada, biogràficament, que té un currículum d'allò més atractiu, que la sensació és que ha fet sempre allò que ha volgut fer, i a més ho ha fet molt bé. Miren, viatgem fins a l'abril de l'any 1995. A l'abril del 1995, la mítica sala El Molino estrenava l'espectacle Brinda por el Molino després d'un any i mig. Fa 27 anys d'això. I el senyor que tenim amb nosaltres, Joan Estrada, què tal? Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Representant d'artistes, exdirector del Molino. Del Molino en saps una mica, també, eh?
Sí, a més del Molino, vaig entrar com director de la sala, però vaig acabar fent el més meravellós que pot ser, que és dirigir una revista.
Ja.
Que això és... No us ho podeu arribar a imaginar. Ferran, no has fet mai revista, que no?
Home,
no, la revista de veritat.
De
no mariconades. Et refereixo de Goll i... No.
A València, amb la Montse Guallar vam fer un homenatge al món de la revista, que Taxi al Rialto, i vam treballar amb força gent també del medi, diríem, no? De la...
Sí.
I sí, jo fins i tot em tocava fer homenatges a gent de revista molt conegudes, números històrics, no?
Que
va ser un plaer fer allò.
A València, uf, València, el Titi, la Mari Mistral, València és terra de... d'artistes.
Però Barcelona també ho era, no, Joan? I sembla que tota aquesta revista, el burlès, tot allò que passava aquí, se n'ha anat, no?
Bueno, hi havia el que era, el que ara és nou de la Rambla, el carrer Conde de l'Assalto, que estava ple d'escoles de... que passaves, jo de petit me recordo que passaves i senties els pianos, senties els com es diu, els palillos, se sentia des del carrer, era, sí, clar, n'hi havia molt. Home, teníem el gran compositor d'aquella època, el Maestro de la Prada, que escrivia totes les músiques, bueno, sí. Jo la veritat és que acabo sempre entrant en un terreny de nostàlgia perquè jo visc el paral·lel i clar, és tan avorrit tot ara. Ja ho sé, no vull caure en això, però és molt avorrit. Què vols dir?
La història que ha tingut el paral·lel.
Sí, sí, sí. I no té res que veure, a més. Vull dir, i per molt que diguin que es vol aixecar, doncs clar, passes i veus a l'Arnau, que qualsevol dia es cau. A l'Arnau qualsevol dia es cau.
Sí, fa molta llàstima l'Arnau, pobret.
Mira que era maco aquell teatre, eh? Mira que era maco aquell teatre.
Preciós, és preciós.
L'última vegada va ser quan el va comprar Alemanya, no?
Sí, l'Alemanya va comprar una part de l'accionariat i bueno, a l'Arnau és que era tot de fusta. Jo vaig estar també director a l'Arnau i era meravellós. Ara, el meu teatre del paral·lel és el Molino.
Ja.
El Molino era... I ja, quan van fer la reforma, la va agafar aquesta gent que deies, mira, està bé, perquè almenys... I vas veure i semblava una conselleria.
Ja.
Aquell gris... Dius, però senyor, si el Molino... La gràcia del Molino era la façana allà. Jo me'n recordo de petit que baixàvem amb el tramvia i era fascinant. A mi se'm anaven els ulls perquè estaven tots els artistes, els noms dels artistes, les llums que s'encenien.
I sobretot el que era magnífic era, jo recordo, allà que anava amb molta gent jove i,
clar,
i jo què sé, al costat de l'escenari estava el Johnson i totes aquelles estrelles,
l'Estadillo, la Mari Mistral, és que n'hi havia,
s'establien unes complicitats a més amb el públic, hi havia un jaleo, diríem.
Home, t'ho expliquen,
important,
no?
Important.
Els artistes i sobretot les artistes del Molino, sí, t'explicaven, sí, aquells senyors que anaven totes les tardes del món, totes les tardes del món. Digues, digues.
Jo tinc una anècdota que, a més, em sembla que l'he explicat. Jo és que semblo la Lolita amb les anècdotes.
Ja ens agrada, però, ja ens agrada. Jo, és una secció d'anècdotes, clar, que és perfecta.
Doncs jo, com era alt, ja, jo abans dels 18 ja em colava a la sessió de nit. Però és que a la tarda n'hi havia una sessió que era més barata per jubilats, que era varietés. A la nit eren, la primera part eren varietés, un descans, i la segona part era la revista. La Corte del Faraón, Arriba a les Faldes, una revista amb una excusa, amb esquetxos i tal. Però a la sessió de tarda, o sigui, jo a la sessió de nit, jo seia a la mateixa cadira que el meu avi seia a la sessió de tarda.
Que bo.
Perquè el meu avi anava totes les tardes.
Sí, sí.
Jo era bon dia a la setmana, no em donava per tant.
Jo el que no sabia, que una de les coses bones d'aquesta secció és que quan et poses a parlar de coses de fa anys, que són històriques, com és el cas del Molino, clar, descobreixes coses que no sabies. Jo no sé tu, Ferran, però tu sabies que el Molino es va obrir les seves portes amb el nom de Pajarera Catalana?
No, jo
sé. Sí, preciosa aquesta història, Pajarera Catalana, es deia així?
Sí. Sí, però això estem parlant a principis del segle XX.
1898.
Finals del XIX, sí, principis, sí, del XX, sí.
1898.
Sí. I bueno, i en l'època de la República i abans es va dir el Molino Rojo.
Yeah.
Després van treure lo de Rojo, lo van treure, clar.
Sí, sí. Bueno, es va crear a semblança del Moulin Rouge.
Del Moulin Rouge.
Del Moulin Rouge, no? Això sí que ho sé. I el que era molt divertit és que compartíem l'època que jo estava als anys 70, així, que compartíem censures i tenien que treure'ns tots un carnet per actuar. Doncs a vegades els exàmens coincidien, les xiques del Molino, que s'estaven estaven examinant, i al costat es podia treure el carnet de cantant, el Raimon...
El carnet aquell,
sí,
era amb la, d'allò de la falange.
El llum
i les fletxes. Uf. I els colors de la, sí, sí, de la bandera de la falange. Sí,
sí. Ja veus, eh? Teníem això, un carnet professional, sí, sí, de Circo i Variedades, i havies de passar, pues, a examinar-te.
Es feia allà la Via Laietana.
La Via Laietana, el sindicat vertical.
El sindicat vertical, sí, sí.
I aleshores passava això, que pues ja s'està examinant...
No, ¿y usted qué hace?
Sí.
Yo soy fakir. A ver, i el fakir es fotia, es menjava claus.
Sí, però que vull dir que també hi havia, pues sí, això, les xiques del Molino, que les noves són les que lleven el brazalete, no?
Uh-huh.
Llavors feien una coreografia, i hi havia un pianista que li posaven partitures una rere l'altra i tocava tot, no? Però que al mateix temps el Boadell es traia el carnet, o el Raimon per cantar, sí, sí, tots, sí, tenien que tenir aquell carnet.
És veritat que ara estava pensant en això que deia Joan, de que l'Arnau caurà un dia o un altre si no es pren cartes en l'assumpte. L'altre dia vam tenir aquí una bona notícia, perquè va venir la senyora, la propietària de la Paloma, i efectivament la Paloma torna a obrir les seves portes. No sé si ho sabíeu, però és una magnífica notícia, no?
Sí, a més s'està fent moltes... Jo ja he vist dos o tres coses,
altres programes
televisiu,
sí,
una cosa que va fer 8TV, després els 25 anys del Jordi Hurtado, de Saber i Ganar, s'ha fet des d'allà, o sigui que ja ho estan...
Home, és que és un escenari.
És magnífic. És una,
jo recordo haver presentat un espectacle a la Paloma, i és d'aquells escenaris que arribes allà i buf, et cau tota la història al damunt, perquè això es nota molt, no, Ferran? Tu que has actuat a 1000 teatres, no? El pes de la història en segons quins teatres el notes, no?
L'edifici és una part fonamental d'aquesta màgia de les arts escèniques, no? Està en directe, compartint el temps i l'espai amb el públic, això és la màgia, no? I l'edifici és una part molt més important del que sembla perquè la cosa funcioni bé.
Que li diguin al senyor que tenim al telèfon. Perquè és un senyor que l'edifici en el que ha actuat, i ho poso tot això entre cometes, de totes l'ha ajudat moltes vegades. Estem parlant d'un dels millors jugadors de bàsquet de la nostra història, un dels que més coneixem. Jo crec que públicament sortim al carrer i diem: digue'ns tres noms de jugadors de bàsquet històrics, sempre que te'n recordes. Jo crec que el seu nom sortiria segur. L'hem convidat, faig una petita intro perquè vostès sàpiguen qui és, perquè fa 92 anys, tal setmana com aquesta, l'any 1930, es fundà un dels clubs de bàsquet més importants de Catalunya, el Joventut de Badalona. I ara ja tothom sap de qui estic parlant. Jordi Villacampa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, abans de tot,
No, encantat.
El Joventut d'aniversari, jo no sé què passa, que passin els anys que passin, un parla del Joventut i el primer nom que sempre ve a la ment és el de Jordi Villacampa.
Bé, com tu dius, la història del Joventut ara ja es remunta a molts anys. Van néixer l'any 1930 i durant aquesta història han passat jugadors molt importants. Nino Buscató, per exemple, Alfonso Martínez, Josep Maria Margall. Hi ha jugadors, dona molt, amb aquests anys, perquè hagin passat jugadors molt, molt, molt bons.
Han passat jugadors molt bons i el club està en aquests moments en un molt bon moment, també sembla, no?
Sí, sí, sí. Bueno, sense anar més lluny, ahir doncs vam poder guanyar el Barcelona amb un camp ple de gent que feia molt de goig. Saps que a l'estadi on juguem el van fer per les Olimpiades del 92 i és un estadi que té una cabuda molt important, i omplir-lo no és fàcil, però ahir doncs es van donar una sèrie de circumstàncies que per l'estat del moment de l'equip, pel rival que era, i tot doncs va estar ple de gom a gom, sí,
clar.
Sí.
Jordi, entre els anys com a jugador i els anys com a president, en el seu cas, en el teu cas, el Joventut forma part de l'ADN pràcticament, no?
Bé, és que entre tu i jo no he provat altra cosa. Jo vaig començar amb 14 anys a les categories inferiors, als 16 anys vaig debutar amb el primer equip, vaig estar 17 anys com a jugador del primer equip al mateix club, i després, de l'any 99, vaig entrar de president i vaig estar 18 anys més. O sigui, que quasi bé vaig estar més anys de president que de jugador.
Clar.
Però, clar, si va sumant, doncs quasi, sí, sí, 40 anys.
Esteu d'acord amb mi, no, Joan, Ferran, sí, que parles del Joventut i parles de Jordi Villacampa, no?
Sí, sí, perfectament. És emblemàtic, la icona.
Clar. Joan.
Ei, Jordi, sóc el Joan Estrada.
Home, Joan, què tal?
Què passa? Com estàs?
Saludar-te.
Per això m'ha fet molta il·lusió, com m'han dit que entraves. Bueno, felicitats, pel partidàs d'ahir. Bueno, tu sí, ja saps sí, que jo sóc culer, però sé reconèixer les coses.
Elegància és elegància,
no,
Joan.
Suposar. No. Jo crec que es van donar una sèrie de circumstàncies que van jugar molt bé, i a part del Barça, saps que aquest calendari de conjugar la Lliga CB i la Lliga Europea els maltracta molt entre tu i jo.
Sí, però bueno.
Llavors aporten un mes molt dur de partits, però bé, no és excusa, eh? Van jugar a la penya, jugar molt bé i ja està. Sí, sí.
Esteu fent una temporada fantàstica.
A mi m'agrada molt perquè el Joan Estrada sap de tot. Vull dir... És,
bueno, és que una
és
de les
que
coses...
De tot. L'última cosa que pensava jo és que també controles el tema del bàsquet, bueno, i ara m'acabes de deixar al·lucinat.
És que ara t'explicaré, el Jordi sí que ho sap, jo els diners, els pocs diners que he guanyat, no els he guanyat amb la cultura, perquè amb la cultura sobrevius.
Ja.
Vaig ser, durant un temps, mànager de 3 o 4 jugadors de bàsquet.
Ah, també?
Jordi?
Sí, sí, me'n recordo perfectament.
Exacte.
A més, amb alguna vinculació, amb algun equip de bàsquet important també d'aquí
sí.
A Catalunya.
No, i tant. I havia arribat a negociar amb el Joventut de Badalona per al Xavi Fernández. Jo era el mànager del Xavi Fernández.
Déu-n'hi-do.
I quan va deixar el Barça vam estar parlant amb l'Alfredo, amb l'Alfred Julve. O sigui que, que bueno, uneix el bàsquet. Sí, el bàsquet és que sóc...
Un diria que acabem de fer una cistella de 3 punts, no?
Sí, sí.
Realment, ja, Déu-n'hi-do, eh?
Quina sorpresa.
Quina sorpresa. Hi ha alguna cosa que no hagis fet, Joan, tu?
Bueno, no he volat en globo encara.
Ves,
però sí, perquè
si et fa il·lusió, ho muntem, això,
no,
eh?
Tinc vèrtic. No, ho faria. Eh? O sigui, no, però sempre, el que he intentat sempre és fer el que deies tu al principi, les coses... He intentat ser feliç, per sobre de tot, perquè la felicitat no té preu. No té preu. O sigui, al final del camí, sempre he pensat que no vull ser el més ric del cementiri.
Fa gràcia perquè és probable que vostès sentin de fons com un respirar estrany que deuen pensar, això deu ser algú que està a l'estudi, és el gos, és que el Joan Estrada, no sé Jordi si tu ho havies sentit, o la gossa, perdona, no sé Jordi si tu estaves sentint que hi havia com un so de fons, o sóc jo que tinc els auriculars una mica alts i m'arriben molt en primer pla, però aquesta respiració és, com es diu la teva gossa, Joan?
La pussa.
Sí.
La pusseta.
Que té una cara de ser molt, molt, molt
bona. Sí, molt bona.
Boníssima.
No, té cara de ser bona persona.
Sí, exacte. No, a més, jo quan em truquen per parlar quan sou posto, dic, puc vindre amb la... Perquè ja veus, és que si no... Bueno, i no, jo no vaig a restaurants que no em deixen entrar,
Ah, sí, eh?
Sí,
només et mous crec... en el món dog-friendly, no? Que es diu.
Sí, però normal. Tampoc sóc un fanàtic, però és que, ojo... imagina't que vas a un restaurant i et toca... un nen maleducat que els pares no el controlen. Què és pitjor, la pussa o el nen?
Ja, ja. No obrirem aquest debat.
És una altra cosa.
Menys mal que no ha estat jugador de bàsquet, no? Jordi, imagina't el Joan Estrada dient, jo només jugo si puc jugar amb el meu gos, no? Que seria una altra cosa.
Jo l'entenc perfectament, Un gos forma part de la família,
Exacte,
ja, està
sí.
Clar, forma part de la família. No és... Jo he tingut un parell i, desgraciadament, el dia 17 de desembre se'n va anar a la bimba, la meva gossa, amb 14 anys, i no passa res, és llei de vida, però vull dir que la trobo molt a faltar i va ser molt dolorós, i durant la vida, doncs, jo també formo part de la família i també intento portar-la tot arreu on em deixaven, doncs la portava. Aquella que dic que la societat
cada vegada... Jo també tinc gos,
comprensiva amb aquest
llar. Tots tenim gos.
I tota una evolució. I el que abans es veia d'una manera es veu d'una altra. Hi ha molts restaurants ja que et deixen entrar i són molt més permissius amb el tema dels gossos. Encara que hi ha algun amo, doncs que per un paguen per tots.
Exacte.
Allò que trobes abans el regal al carrer i amb això haurien de ser tots una mica més...
Sí, senyor. No, això és molt important el que està dient el Jordi. Senyor, aquí tots tenim gos, no?
Sí.
Jo no en tinc, he tingut.
Però els quatre. Sí. Senyores i senyors que tenen gossos, sisplau, quan el gos faci caca, agafin la caca i la llencen a la paperera. Està. Perquè, evidentment, és veritat, és que hi ha gent que és... Jo fa anys vaig fer a la SER, quan treballava a la SER, però fa molts anys, vaig fer un programa que es deia Faci d'alcalde. Era molt interessant, perquè la gent trucava per dir, si vostè fos l'alcalde, què seria el primer que faria? La quantitat de gent enfadada amb les caques dels gossos era una cosa brutal, perquè, efectivament, costa poc agafar això.
Sí, sí, a mi no? em sembla... delirant quan veus que un gos fa la caca i el que té l'amo o el que sigui, doncs no ho recull. Jo penso, però en quin cap, no? Això, per què no ho fa?
Sí, sí.
És al·lucinant.
Sí, sí.
Hem obert un altre...
Veus?
Un altre elevat.
És que em preguntàveu, però aquesta secció què és? Aquesta secció és això. És a dir, s'ajunten tres persones que ens arriben del passat per tres coses que hem buscat, doncs, una estrena de teatre, una estrena al Molino, i que van inaugurar el Joventut, i ens posem a parlar de caques de gossos.
És fantàstic. I estic d'acord amb el Jordi. No són, jo sempre dic, no són mascotes, són família.
És veritat.
Són família, absolutament.
Sí, sí, absolutament. Sí, sí. Jo he arribat a la darrera que vaig tenir, la Lupe, d'una operació que li havien fet, doncs es veu que li va quedar un coàgul i me n'anava un bolo em sembla que era Eivissa. I al sortir va començar a caminar cap enrere i tal, i jo no podia, no em podia quedar perquè tenia que agafar l'avió i tal. I a l'arribar allà vaig trucar a la meva dona i em va dir que s'havia mort, que l'havien portat al veterinari i s'havia mort. Doncs la plorera que vaig fer jo allà, a una habitació sol, a l'hotel, acabat d'arribar, no hi havia manera de poder-ho parar, saps? De poder-ho aturar.
Estava pensant, Ferran, si es deia Lupe, perquè tu vida és puro teatro.
Clar.
Ja, l'has fet de tres punts, ara,
oh,
eh?
Perdona,
ara
l'has fet de tres punts, tu. Jo em dedico a això. Jordi, i ara què? Jordi Villacampa, ara què fa el Jordi Villacampa?
Pues mira, enllaçant una mica amb el que deia el Joan, que aquest món has de ser feliç, t'haig de dir que els deportistes amb això ho tenen al 100%, perquè fan allò que li agraden, fan del seu mode de vida la professió, i és el que més t'agrada al món, per almenys en el meu cas. He estat, doncs, quan era jugador, és que no pensava en altra cosa. El que passa que hi ha aquí un hàndicap important, és que en aquest món de l'esport, quan tens 34, 35 anys, clar, alguna llarga una mica més, alguna vegada, però ja et diuen, aquí et pares i comences de nou. I això és molt traumàtic per la majoria de jugadors, ja no parlo de bàsquet, de tot l'esport en general. I per això que durant la vida jo he tingut la sort de poder reciclar-me i poder, doncs, formar-me una mica i poder gestionar el club que m'he estimat, encara que havia una càrrega emocional, que això, doncs, d'alguna vegada també influïa la balança, perquè a part de gestionar fredament, doncs era el club que sempre hi he estat i que he estimat, i això crec que em portava més responsabilitat, però jo crec que això s'hauria de tractar d'una manera diferent de la formació dels jugadors, perquè quan acaben molts d'ells ja no són feliços. Ja. Saps què t'ho vull dir? Si poguessin ser, no sé, actors tota la vida o metges tota la vida, com passa sempre, i a més a l'edat de 34, 35 anys és quan tu agafes la maduresa i vas creixent, aquí saps que se't talla de cop. Ja. Se't talla de cop. I queda una vida molt llarga per endavant, saps? I, bueno, doncs, la pregunta més concretament que em feies, em dedico a fer coses meves, doncs negocis que tinc. Ara sóc ambaixador també d'una empresa d'energies renovables i faig xerrades i, bueno, ja estic entretingut, eh?
Ja m'imagino.
Però jo, sincerament, et dic que com jugava, el que jugava i el que com ho passava, això va ser la millor època.
Tota manera, hi ha una cosa, eh? Tenim, en una vida acaben moltes vides, no? És a dir, un pot triomfar absolutament sent un dels millors jugadors de bàsquet i després passar a fer una altra cosa completament diferent, i tenim temps, no? Tenim temps, i això és magnífic, eh?
Sí. No, sí, home, les portes es tanquen i s'obren finestres, això està clar. I a més, és que és quasi bé forçat, no, clar, només faltaria que això són molt pocs privilegiats que poden acabar de jugar a bàsquet o de futbol, sobretot, i, bueno, ja no sé, és que ja per la teva inquietud personal i perquè ets una persona activa has de fer coses, clar, si no t'avorriries molt.
I tant que sí.
Sí, però coses que t'agradin, aquesta és la pregunta clau, que dius, les coses que t'agraden i que disfrutis. Exacte. Sí, i que t'ho passis bé. I això, clar, després de provar-ho, de provar allò que has fet tota la vida que t'ha agradat tant, és difícil trobar allò que t'agrada igual, saps? Però, bueno, està bé.
Què volies dir, Ferran? No, que el món de l'espectacle passa una mica a la dansa, que també l'edat marca molt pel final de carrera potent, no? Així com els actors, en principi, podem treballar fins a una edat molt, molt avançada. Si no treballem, no és perquè físicament no puguem fer això, personatges de... Fins a Matusalén hi ha tota la gamma, diríem, no? Sinó més aviat perquè la indústria no escriu personatges o fa menys personatges de gent gran, no? Però de bé fins a Matusalén els actors podem fer de tot.
Això ho sap bé el Joan Estrada, que també ha... Sí. Portat uns quants actors, eh?
Sí, he portat actors. Soc actor, jo al carrer d'edat poso actor. El que és actor sempre, sempre jo vaig començar d'actor amb un grup de teatre que vam obrir la Cúpula Venus i vaig seguir. El portar actors, igual que portar els jugadors, la pura casualitat. I no crec en les casualitats. Està sopant amb dalt... Ah, doncs jo no tinc, home, per què no em portes tal? El bàsquet em va passar tres coses del mateix. Jo estava portant tot el tema de cultura de l'Ajuntament d'Hospitalet i l'alcalde un dia em crida i em diu: a ti te gusta el bàsquet, no? El Pujana, el mític alcalde Pujana. I em diu, digo, sí, dice, bueno, es que el Hospi, que llavors tenia la primera presidenta de l'esport, que va ser la Pepita Mercè, a tota Espanya, la primera presidenta dona. I em va dir, es que está yendo muy mal y hay peligro de que desaparezca. ¿Por qué no vas de gerente? I vaig anar de gerent. Per salvar, vaig estar un any, el vaig salvar, i allà vaig conèixer dos jugadors, la presidenta em va dir, mira, estos dos... I aquests dos jugadors... quan es van fer una mica més gran, diu, oye, ¿por qué no nos echas...? Tot, les coses venen així, de veritat. Clar. Sí que és veritat que hi ha gent que li agrada, perquè quan vaig començar i portava el Xavi Fernández, me recordo que molta gent em deia, pero ¿por qué no te montas una oficina y llevas a 20 jugadores? Y yo le diré, no, es que yo no soy el Corte Inglés. Clar, jo, clar, el tracte personalitz... Sí, és otro rollo.
És otro rollo. Aquesta secció també, però no em digueu que no és un rotllo xulo.
Home, és fantàstica, m'encanta.
Jo m'he meravellat molt, molt bé. Jo dic que em deixo molt, molt meravellat per totes les coses que ha fet.
Hauríem de fer segona entrega d'aquesta, no?
Sí.
Fem la setmana vinent o l'altra, no?
Com vulguis.
Estaven en cartellera tot. Ja hi havia joventut, hi havia de Goll de Gom i...
No, i podem... A veure, aquí, i el que està darrere... El Jordi, podem...
No, però la primera vegada el Jordi Villacampa ha d'estar aquí a l'estudi també. Jordi, una abraçada, gràcies, molt amable.
Ei, una abraçada a tots.
Una abraçada. Adéu, bona tarda.
Ferran Renyer, Joan Estrada, quin gust. Ho repetim ràpid, si voleu, Moltíssimes bon gràcies als dos, ha estat un plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Igualment, una abraçada.
Fem una petita pausa, arribem a les 5 de la tarda i després, darrera hora, del Tot anirà bé. Tornem de seguida, fins ara.